Aquí a l'Oest, a Emun FM Ràdio, al Picat Ràdio, Ràdio Ponent, Ràdio Rosselló, Ràdio Sió Agramunt, Ràdio Trem i UAU Lleida Ràdio, un programa de la xarxa.
Ara mateix passen 5 minuts de les 5.
Ja hem tornat, aquí, a l'Oest. Comencem la darrera hora del programa.
Seguim-la aquí a l'Oest d'aquest divendres 16 de juny i en aquesta segona hora de programa començarem amb el Lleida Ciència. Avui la nostra secció serà un pèl musical, ja que tindrem amb nosaltres el Joan Pardell, alumne de l'Institut Guindàvols. Ens ve a presentar el seu projecte final de batxillerat, en el qual ha volgut estudiar la guitarra des de la vessant física. Així que estigueu atents perquè, a part d'explicar-nos tot això, també tocarà la guitarra. Després, com sempre, tindrem l'agenda amb la Sabina. Avui ens proposa participar en un campionat en el qual no cal experiència prèvia, tot i que jo crec que ajudarà a guanyar. Parlem del segon campionat de Globus que es celebra demà al Picat. I per acabar, els divendres, ja sabeu, el nostre garrotín a càrrec del Jordi Poc i les novetats musicals. Així que també recordeu que podeu reescoltar qualsevol de les nostres seccions del programa a la nostra pàgina web quan vulgueu, a www.aquialoest.cat.
Aquí a l'Oest, el programa magazín territorial en xarxa de les Terres de Lleida.
Lleida és ciència. Tot el que has de saber de Ciència Ponent.
Avui al Lleida Ciència tenim el Joan Pardell amb nosaltres, que és alumne de l'Institut Guindàvols, i direu, està sonant una guitarra, per què? Doncs perquè el Joan avui ens ve a presentar el seu treball final que ha fet al batxillerat a l'Institut Guindàvols amb l'Anicet, no?
Exacte.
I va sobre les guitarres?
Sí, concretament sobre la física que envolta el que és la guitarra.
Clar, sona molt bé, no? Però evidentment això d'imagino que té una feina darrere i que per la gent que toqueu la guitarra potser sabries alguna cosa, però segurament de lo que has estudiat ara potser no tenies molta constància, no?
Exacte, perquè bueno, jo m'he anat formant a l'Orfeo Lleidatà, llavors clar, pues, allí t'ensenyen doncs, diguéssim, teoria musical, el que venen a ser les notes, l'harmonia, diguéssim, i llavors el que sí que no t'ensenyen allí és la física, no? O sigui, com se formen tots aquests sons de les notes, tal i qual. Llavors, en aquest treball de recerca, doncs és el que he volgut fer a l'Anicet, que és estudiar pues això, la física que hi ha darrere la música, i per fer-ho doncs, m'he centrat en un instrument que bueno, és el que porto aquí, la guitarra, i pues, això és el que he estudiat en el treball de recerca.
Si vols, pots recolzar la guitarra aquí un moment bé perquè estiguis còmode parlar i després, com sé que li tens una sorpresa preparada a l'Anicet, després et demanaré que la toquem una altra vegada. Primer de tot, sobre aquest treball, veig aquí que ens has portat d'una mena d'experiment a la taula, no? Després en parlarem,
vale.
Però primer de tot, perquè clar, parlem de la física de la guitarra, no? Les cordes per si soles, si no tinguessin la caixa per sota, sonarien i s'escoltarien bé com s'escolten o sonaria diferent?
No, de fet, no sonaria diferent bàsicament perquè no sonarien.
Ah, vale.
O sigui, bé, sí que sonaria una miqueteta, però el que necessite, o sigui, perquè soni, s'ha de transmetre la vibració a l'aire de la corda. Llavors, el que fa la caixa de ressonància de la guitarra, o com, bueno, com altres instruments de corda també, doncs és agafar la vibració de la corda i bueno, a partir del pont, que és, diguéssim, és l'extrem de la corda situat a la part inferior de l'instrument, passa aquesta vibració de la corda a la tapa harmònica, que diguéssim que és la part de dalt de la caixa de ressonància, i és on hi ha la boca. I bé, doncs, aquesta tapa harmònica transmet la vibració de la corda a l'aire de dins de la caixa de ressonància, i llavors per la boca surt doncs aquesta vibració amplificada de lo que és bueno, la nota de la corda.
Voldria, Joan, que ens expliqués una mica exactament de què anava el teu treball, no? Ja hem tingut amb nosaltres a l'Ivet i a la Paula explicant-nos alguns dels treballs, però clar, un treball parlant de la física de la guitarra, no sé, primer de tot, com sorgeix aquesta idea, no?
Bé, doncs sí, va ser precisament per això, bueno, ja ho he esmentat una mica abans, que coneixia la part, diguéssim, artística de la música i doncs me faltava, diguéssim, aquesta part física que explica tots els fenòmens que passen doncs, quan toques la guitarra. I bé, doncs, a partir d'aquí doncs, li vaig dir a l'Anicet també perquè sabia que també tocava la guitarra i que també li agradava molt la música i doncs vaig decidir fer el treball amb ell i doncs la cosa ha anat molt bé.
Exactament, el treball o el treball de què constava? O quins eren els teus objectius al fer-lo?
Bé, doncs, així a grans trets, el que pretenia era estudiar diferents fenòmens que passen quan toques la guitarra. Entre ells doncs serien els batecs, també serien les ones estacionàries que es produeixen quan toques la corda d'una guitarra i inclús la vibració que es produeix a la fusta de la caixa de ressonància. I bé, doncs, altres parts doncs, era doncs, treballar amb freqüències i harmònics.
I això com ho has fet? Imagino per trobar, per exemple, m'has dit tres apartats, no diguéssim?
Sí.
Per exemple, cadascun d'ells, com heu fet per trobar una mica el que busquen?
Vale, doncs bé, en el treball de recerca hi constava un total de 5 experiments. El primer bé, és aquest d'aquí que he portat avui,
sí,
bueno, el poso en marxa.
Sí, però explica primer què és exactament, vale. No? Perquè va aquí una fusta horitzontal amb dues de verticals a les puntes, als extrems,
sí.
I a cada punta vertical hi han dos motorets, no?
Exacte.
I els motorets estan units per una corda. És així,
sí,
més o menys?
Sí, aquests motorets tenen fixats la punta d'un fil a cada un dels extrems, i llavors doncs, aquí hi ha un petit circuit elèctric que connectant a una pila doncs, ho fa rodar. I llavors ara veurem que es produeixen diverses formes. A veure, connecto.
A veure...
Vale, sona molt.
Vale, no passa res.
Vale.
Vale, ara ho ha connectat i el cordí, no diguéssim, està girant.
Exacte.
Amb, diguéssim, quatre ones ara mateix, no?
Sí, ara se n'estan fent un estrès, a vegades costa de dibuixar-se bé.
Ara
vale,
dues.
Ara agafes d'una forma estable de dos.
Molt bé.
I ara intentarem fer una que... Clar, aquestes dues fustes verticals són mòbils per anar variant, vale, diguéssim, la longitud del fil. I costa una mica, a vegades...
Bueno, ara està en una, més o menys.
Sí, però...
Val. Ara sí.
Ara sí.
Ara sí, ara s'ha... No sé com explicar-ho, no? És com si fos un globus, tot el cordí girant alhora, de costat a costat. I això... Aquest experiment, vale, diguéssim, Joan... Sí, traiem la pila,
ah,
no?
Sí, ja està.
Val, aquest experiment, Joan, què és el que volíeu veure amb aquest experiment?
Vale, amb aquest experiment doncs, es veuen els diferents harmònics que es produeixen amb una corda de la guitarra quan la toques. Llavors, tu quan toques la corda d'una guitarra, per exemple així, sí, tu veus que la corda vibre, però vull dir, no veus cap patró de vibració ni res en concret. Llavors, la forma en què vibre aquesta corda de guitarra doncs, és la suma de tots els harmònics que es produeixen. Llavors, amb aquest aparell d'aquí, el que fas és visualitzar aquests diferents harmònics. Llavors, hem vist que tenia doncs, el que s'anomena un ventre, no? Que era com aquell globus que dèiem...
El d'un gir, no?
Sí. Ah. Llavors, doncs, amb el de dos, amb el de tres, amb el de quatre, tots aquests que, bueno, que apenes hem pogut veure amb aquest aparell. Llavors, doncs, bé, la forma en què viro la corda de la guitarra és la suma de tots aquests harmònics que podem veure representats aquí.
I això és el que provoquem amb un toc a la corda? Amb un,
sí,
amb un pessic, diguéssim, a la corda?
Exacte.
Clar, això ho ve amb una corda, em sembla insignificant, però clar, veient-ho aquí amb aquest aparell, no? Doncs
sí, sí, sí,
crea tot això. Després me comentaves també que aconseguiu fer alguna cosa amb les vibracions de la fusta.
Exacte, sí. El que hem fet amb aquest experiment era a partir d'un freqüenciòmetre el connectàvem amb un altaveu i llavors emetíem diferents freqüències, no? Anàvem seleccionant la freqüència que volíem. Llavors, aquest altaveu emetia el so, o sigui, de la freqüència corresponent a la boca de la guitarra, que, o sigui, la guitarra estava col·locada cap per avall, llavors l'altaveu donava la boca i llavors, segons la freqüència, la fusta de la caixa de ressonància, diguéssim, de la part de detrás de la guitarra, vibrava d'una forma o d'una altra depenent de la freqüència. Llavors, per visibilitzar-ho, doncs el que vaig fer va ser tirar suro ratllat doncs en aquesta part posterior de la caixa de ressonància. Llavors, doncs, aquest suro adoptava diferents formes segons la freqüència que s'emetia. Llavors, doncs, podem distingir dos principals zones, que és on la que s'acumulava el suro i on la que pues, no hi havia gens de suro. Llavors, els llocs on s'acumulen el suro s'anomenen nodes, que són llocs on no vibre la fusta, i els ventres, que és on s'hi vibre. Per això, si hi ha llocs que vibren, doncs el que fa és desplaçar el suro cap als llocs on no vibren.
M'has deixat una mica així anonadat, no? Això són dos dels experiments, no?
Sí.
Els altres tres els podem fer així una mica de... Pots fer 5 cèntims, Joan?
Bé, sí. Un consistia en un fenomen que s'anomena batex. I normalment passa quan se toquen dues mateixes notes però que estan una mica desafinades. És a dir, hi ha una petita diferència de freqüència d'ersos entre aquestes dues notes.
I això a què pot ser degut, aquesta diferència?
Bé, doncs principalment, en un instrument musical, doncs tots se poden afinar. Aquí la guitarra tenim les clavilles, això de la part superior. Llavors, amb aquestes pots variar la tensió de la corda. Llavors, segons si té doncs, més tensió o menys, doncs la corda doncs, emet una freqüència major o menor.
Val.
I llavors, doncs bé, aquest fenomen... Bé, d'aquí surt la importància d'afinar l'instrument, no? Per exemple, en un conjunt musical, la importància d'afinar els instruments, perquè si estan desafinats, doncs es produeix aquest fenomen i és malsonant a la nostra vida.
I algun experiment més d'aquests que hagis fet amb la guitarra?
Sí, bé, i no només amb aquesta guitarra, vaig agafar altres guitarres i el que vaig fer va ser gravar una mateixa nota amb totes. Llavors vaig veure que segons quina guitarra es potencien, diguéssim, alguns harmònics més que uns altres. És a dir, per exemple, el que seria el primer harmònic i el segon, que és el que hem vist representat en aquest
aparell. Sí, que aquí. Els harmònics és per qui no ens pot veure, no?
Sí, sí.
Amb aquest experiment de fustes, no? Els harmònics és quan el fil gira amb un sentit tot constant i sense cap, diguéssim, estretament, no?
Sí.
I si gira amb dos harmònics és que hi ha un estretament al mig. Exacte. I hi ha com a dos cercles, no?
Sí, val. Així. I bé, doncs, veies pues, que amb una guitarra pues, sortia més amunt i amb una més avall, i bueno, la qüestió era comparar això.
I Joan, i el cinquè experiment, quin era?
Vale, doncs el cinquè experiment va sorgir d'un monocordi que estava allí al laboratori de l'Institut King Doubles, i doncs, bé, doncs, vam decidir amb l'Anicet reaprofitar-lo per aquest treball, i el que vaig fer va ser representar-hi, doncs, l'escala, diguéssim, bueno, major, que es coneix, no?, tal com va fer Pitàgores en el seu moment. Llavors, doncs, tal com va fer Pitàgores, doncs, va agafar una corda, bueno, de qualsevol longitud, però lo important és que eren les divisions que es feien en aquesta corda. Llavors, a partir de dividir per la meitat i entre tres parts, o sigui, parts iguals, la corda, doncs, podies anar trobant totes les notes que fan, doncs, una escala musical.
Molt bé. Ara, mirant una mica de cara al futur, no? Primer, què t'ha aportat? Imagino que veure, diguéssim, el món de la música d'una manera bastant diferent, no? I pensar que al final a tot li podem treure tema físic o matemàtic, no? Perquè al final sí, sí. Té una guitarra que ens anava a dir que poguessis trobar tantes coses, no? De cara al futur, t'aventures a fer algunes proves més? T'han quedat coses pendents d'estudiar?
Bueno, és que de fet... Això és... Hi ha un munt de coses per estudiar i ni que volguessis mai les acabaries. I sí, pues seria molt interessant continuar investigant sobre el tema.
Ara hem acabat la selectivitat, no?
Sí.
Ja l'hem acabat, Joan?
Sí. Sí, sí, ha quedat un bon descans.
Quin és l'objectiu per l'any vinent? Estudiar? Què t'agradaria estudiar?
Bé, doncs, m'agradaria estudiar un doble grau a la UDL d'Enginyeria Mecànica i d'Enginyeria d'Energies i Sostenibilitat.
Molt bé. Això pot tenir alguna cosa a veure amb l'Anicet, diguéssim, amb tot el que us ha portat aquest any i amb tots els treballs de final de batxillerat que sabem des d'aquí que se curre.
Doncs bé, jo ja tenia una idea, diguéssim, principal de tirar cap a enginyeria i llavors, doncs, evidentment l'Anicet, si el tens, doncs te marca. I doncs veus en ell tota aquella passió que li posa a la ciència, totes les seues ganes, la gresca, o sigui, com t'ha engrescat en el treball de recerca, i doncs això, doncs, clar, t'atreu molt més en el món de la física i doncs, bueno, d'estudiar-la en un futur.
No sé si m'has dit abans que li volies fer com un petit detall, no, a l'Anicet.
Sí, sí, sí.
Si et sembla bé, què faràs? Quin detall li vols fer?
Bé, doncs sé molt bé que li agrada una cançó que es titula El Muelle de San Blas, uh-huh. I bé, doncs li tocaré
una mica,
part.
No?
Sí, sí, sí.
Doncs Joan, no sé si ens ha quedat alguna més per repassar aquest projecte que has fet. No sé si se'ns ha quedat alguna cosa allí penjat de què ens volguessis explicar.
Bé, no, de fet no, jo crec que ja...
Que ja ho hem tocat
tot, 5 cèntims
no?
I tot. Sí, sí, exacte.
Vale. Doncs, si et sembla bé, que ara ja tenim el temps una mica així,
vale.
Per acabar aquest Llei de Ciència, què et sembla si ens toques aquest Muelle de San Blas dedicat per l'Anicet i amb això acabem aquest Llei de Ciència?
Molt bé.
Vinga, moltes gràcies, Joan, per venir.
A tu.
I també tant a l'Anicet com a la resta de companys per treballar dia a dia amb la ciència com feu.
Sí.
Moltes gràcies, Joan.
Merci.
Del Pirineu i de les Terres de Lleida, aquí, a l'Oest.
Puja el volum, que això és Aquí a l'Oest.
Com que no fan res? Assabenta't de la gran oferta cultural i d'oci per a totes les edats de la província de Lleida amb l'agenda dels divendres de la mà de la Sabina Pedrós. L'últim que faràs és quedar-te a casa.
Doncs avui et proposem participar d'un campionat que encara no està declarat esport oficial com a tal, però temps al temps. Ens referim al segon campionat de globus del Picat que se celebra aquest dissabte a partir de les 10 del matí al Parc del Graó i ens envia a donar tots els detalls en Xavi Gutiérrez, tècnic de joventut de l'Ajuntament del Picat. Què tal? Bona tarda, Xavi. Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. I tu?
Molt bé. Doncs primer de tot, amb ganes de que ens expliquis d'on sorgeix aquesta idea de fer un campionat de globus al Picat. Ja sé que és la segona edició, però d'on surt tot això? A veure.
Tot això surt de... Bueno, jo sóc bastant actiu a les xarxes i per Twitter fa un parell d'anys. El streamer, youtuber Ibai Llanos va fer viral un vídeo d'uns nois als Estats Units que estaven al menjador de casa seva amb un globo ple d'aire i l'objectiu era que tocar el globo i que l'altre company no el pogués tocar abans que toqués el terra, vale? I era molt espectacular perquè es tiraven per sobre del sofà i anaven per tot el menjador tirant-se, revolcant-se pel terra. I ho va fer tan viral i ho va dir, suposo, així mitja en broma, jo quiero hacer un mundial d'esto. I ho ha acabat fent.
Sí, sí, que ho va fer allà a les descens de PortAventura i de fet hi vaig anar a cobrir-ho també. Sí. O sigui, ho vaig veure en primera persona, sí, sí. Allà a les instal·lacions de PortAventura ho van fer, sí, sí.
Pues jo ho vaig veure, ho vaig seguir, em va semblar una proposta superinteressant. A part de que es pot fer més competitiu o menys, el fet d'oferir una activitat física on els joves s'ho poden passar bé i per què no fer-ho aquí al Picat. I ho vam estar parlant amb el tècnic d'esports, amb el Joan Solans, i vam dir de fer-ho dins d'una pista de pàdel i bueno, ho vam fer l'any passat, els que van participar molt contents i aquesta fem la segona edició aquest any.
Així entenc que va haver èxit l'edició anterior perquè enguany es vol repetir en un segon campionat.
Sí, al final bueno, l'èxit de vegades és quantitatiu, però en aquest cas no és que hi haguessin molts inscrits, però tots els inscrits s'ho van passar molt bé. Perdessin o guanyessin, al final s'ho van passar molt bé.
Quants inscrits, més o menys, hi havia l'any passat, Xavi, te'n recordes, aproximadament?
L'any passat van participar 16 persones.
Vale.
Vale, d'entre... Fiquem una edat mínima de 12, però al final si hi ha algú de 11, 10, també pot participar. Més que res, fiquem una edat mínima perquè no es presenti algun nen molt petit de 4 o 5 anys que si juga contra algú de 16, pues no tindria massa gràcia. Vale. I fins i tot l'any passat algun pare es va animar també a participar, o sigui, no hi ha edat màxima, si volen participar els pares estan convidadíssims també.
Enguany, nombre d'inscripcions de moment van acabar ahir la nit, no sé si t'ha temps de recomptar totes, però de moment més o menys les que has pogut veure.
Estem per ahí, eh? 16-17, sí. Sempre hi ha algú que acaba fallant a l'última hora, però també sempre hi ha algú que apareix el mateix dia i no li diràs que no. Si apareixen 25, doncs potser sí que ens hauríem de replantejar i ficar dos pistes, però si apareixen un o dos el mateix dia, doncs els farem jugar igualment.
De moment, d'edats dies, a més o menys els 12 anys per començar, més que res per la psicomotricitat, no? Que no és el mateix d'un de 5 que un de 12 o amb un adult. Amb 15 anys ja, ara apuntats, més o menys, quins edats tenim?
N'hi ha des de... Ja l'edat més petita apuntada són 11 anys i els més grans tenen 18.
Aquest any a veure si s'anima algun pare, també.
A veure.
Doncs va, comencem. Si et sembla explicant aquestes normes exactes, perquè de moment ens has dit que és un globus, que no pot anar tocant el terra, però això hi ha un reglament aquí extens, eh? Déu-n'hi-do, me l'estan llegint i déu-n'hi-do. A veure, va, comencem a explicar-lo.
Bueno, el principal és que l'objectiu és evitar que el rival pugui tocar el globo. Vale? En el moment que el globo toca el terra, el punt és per l'altre jugador. El globo s'ha de colpejar, no es pot ni agafar ni acompanyar, sempre s'ha de colpejar de baix cap a dalt. En el moment que, si el globus es colpeja cap a baix, és punt per l'altre també. Sempre que es colpeja el globus també s'ha d'aixecar un mínim d'un metre respecte al terra, si no també seria punt per l'altre. Bueno, hi ha molts petits detalls també que fan que sigui un joc on els partits, que al final duren 2 minuts a temps parat, se poden convertir en 5 minuts o 6 perfectament. Se fan molts punts i se veuen remuntades, no vull dir èpiques tampoc, perquè tampoc no estem aquí jugant a la Champions League, però l'any passat hi va haver partits de que un jugador guanyava 3-4-0 i en mig minut s'empatava el partit. I si s'empata el partit, després hi ha un globus d'or.
Això, que així que les regles també són diferents amb aquest globus d'or, no?
Correcte. Als partits, a la duració dels partits normals de 2 minuts, els globus es poden tocar només amb les mans i si el partit acaba amb empat, es fa un temps extra, bueno, que no té límit de temps, sinó que es comença a jugar una altra part del partit, diguéssim, amb un globus daurat, en aquest cas, aquí al Picat ens agrada molt el daurat.
Sí, el botó daurat, el globus daurat.
Sí, sí, sí.
Que no falti el brillo i l'oro, da igual.
I en aquest cas, durant la duració d'aquest temps extra, el globus només el poden tocar amb qualsevol part del cos, menys els braços.
braços i mans, és a dir, al revés, que a la inversa del que passa en la normal.
Poden tocar amb el cap, poden tocar amb els peus, amb el que vulguin. Vull dir, no, també se complica una mica la cosa per amb ells. Uh-huh. I en el moment que un dels dos fa punt, llavors sí? Ja queda com guanyador del partit. Sí.
Vale. Hem dit que es fa exactament a les pistes de pàdel, uh-huh, però hi ha coses especials en aquesta pista de pàdel. No és la pista de pàdel normal, perquè heu ficat, sí, objectes per fer això una miqueta més complicat i més tàctic, no? O més divertit al final.
Correcte. Primer que tot, traiem la xarxa, perquè sí que creiem que és un impediment gran, perquè algú es podria inclús fer mal, però hi fiquem des de colxonetes, hi fiquem bancs, hi fiquem taules protegides, i així també amb màrfegues més petites, hi fiquem bidons, fiquem cintes de balissa agafades entre les reixes perquè els globos puguin xocar. També és veritat que la idea original de l'Ibai Llanos, al Globus d'Or, per exemple, ficaven uns ventiladors gegants per també dificultar més, però nosaltres al final fer-ho a l'aire lliure...
Ja hi ha una mica, sí, d'aire, no?
Potser una mica d'aire.
Condicions climatològiques, ja, sí, veurem.
L'any passat vam pegar de novatos, perquè era el primer any que ho organitzàvem, i sí que vam veure que al fer-ho a l'aire lliure i ser l'activitat al matí i migdia, les colxonetes al final cremaven amb el sol. Aquest any, gràcies als nostres amics de la brigada, cobrirem les pistes, ficarem una tela ombrejadora i almenys no patiran tanta calor els participants i no cremaran les colxonetes. Així que si algú s'ho estava pensant de vindre o no vindre perquè cremaven les colxonetes, que vingui, que aquest any
que
les colxonetes no cremaran.
Aquests objectes sempre estaran igual distribuïts, o es poden anar movent, o com funciona això? Perquè, per exemple, no, si ho estàs veient des de fora, dius, a mi aniria millor que, jo que sé, que aquest banc estigués col·locat més cap a aquest costat i jo tira el globo cap allà. No sé, si es pot moure abans de començar el partit, per exemple.
Això no està estipulat al reglament, però també el que sí que està estipulat al reglament, que l'àrbit pot prendre decisions durant el torneig, i una de les decisions seria aquestes. Si hi ha algun element que veu que obstaculitza massa el joc, doncs se pot retirar o es pot ficar d'una altra manera. O si es veu que hi ha algun element que moleste, doncs no hi ha problema i es podria canviar.
Tot aquest reglament el podeu llegir amb tranquil·litat abans d'anar a aquests partits a la web de l'Ajuntament d'Alpicat. Allí fiqueu, o simplement al Google, fiqueu Globus Alpicat i ja us portarà directament a aquesta pàgina. Sí. Els rivals, com s'escolleixen? És a dir, tots contra tots al final acabaran competint, o com funciona? Perquè clar, és un contra un, però són uns 16-17, potser arribem, sí, a 20 participants.
L'any passat, per exemple, el C16 va ser el número quadrat i vam fer 4 grups de 4 participants. Llavors els jugadors de cada grup s'enfrontaven entre ells, tots contra tots, i els dos primers de cada grup, després d'aquests 3 partits a la fase de grups, feien les eliminatòries.
Hem de dir que hi ha àrbitre, que ho has comentat, però que sí, veiem que aquí les regles se compliran, que hi ha l'àrbitre que estarà allà vigilant.
Sí, sí. De fet, l'àrbitre seré jo aquest any. O sigui que...
No deixaràs passar ni una.
Si algú vol portar algun pernil abans de l'inici de la competició, bueno, estem oberts a negociar.
Ara, diem que tens més o menys les inscripcions en ment dels que hi haurà enguany. N'hi ha de repetidors de l'any passat? N'has vist,
sí, n'he vist 3 o 4 que són repetidors. Sí, sí, sí.
Veure, sí, suposo que s'ho van passar bé i tornen enguany.
I jo crec que en part sortiran amb cert avantatge, perquè una cosa és veure tu el vídeo de com ho fan i l'altra és viure-ho en pròpia persona. I de vegades penses, ostres, jo crec que aquesta forma és la millor de colpejar el globo, i després ho proves i dius, pues no, és aquesta altra. I aquests jugadors que ja han anat a la primera, van vindre al primer campionat de globos, jo crec que en principi parteixen amb cert avantatge.
Tens constància que estiguin entrenant aquests dies ja?
No. No he vist les xarxes socials i...
Ens imagino els magatzems de casa o per fora anar ensajant amb aquests globus, amb els familiars enredant-los a fer tocs de globus. Escolta, que també hi ha premis pels tres primers classificats. Expliquem això també.
Hi ha premis, repetim els premis igual que l'any passat. Els tres primers classificats, al guanyador se li donarà un val de compra per gastar al Decathlon de 50 euros, al segon classificat de 30 euros i al tercer classificat de 20 euros.
Doncs molt bé també. Eh?
Aquest, que és una activitat esportiva, però sí, almenys que es gastin el premi amb
material esportiu.
Amb material esportiu, correcte.
A banda dels premis, hem parlat també de les normes, de l'espai i també de com han de venir equipats aquests jugadors, és a dir, com han de venir. Perquè clar, en xancletes suposo que és perillós, per exemple.
Millor que no, sí. De fet, això sí que està ficat al reglament, que portin roba esportiva, roba còmoda i calçat esportiu, a poder ser, sempre que sigui possible, si són aquests de pàdel, doncs sempre evitaran relliscades també.
Val, doncs han de venir una mica abans, entenc també, eh? Els participants, no? I a les 10 en punt o què?
Estaria bé. En principi l'activitat començaria a les 10, si venen a les 10 menys quart, doncs ja tenim aquest marge de quart d'hora per acabar de doncs, repartir la gent als grups i quadrar-ho tot.
Val, no sé si ens deixem alguna cosa important a destacar.
Bueno, tindrem la col·laboració d'un parell de persones d'aquí del poble, uh-huh, que van fer el curs de premonitors i durant l'any pues, ja van col·laborant amb nosaltres amb el tema del Halloween, amb el tema dels Reis, amb l'Alpitalen, també els voluntaris de l'Alpitalen, i aquesta activitat del Campionat de Globus és una de les activitats que també els oferim perquè puguin guanyar punts, perquè llavors amb aquesta borsa de treball de les estades puguin tindre més punts i més opcions de treballar.
Les estades que també ja estan en marxa, els inscrits al mes també estan en marxa, sí, d'aquestes estades, i després començaran cap al juliol els dos torns. Uh-huh. Doncs em sembla que ja ho hem repassat més o menys tot, que sapigueu que si algú encara té ganes, doncs que sàpiga que faran la vista una mica grossa dissabte, si us presenteu allà o entreu al Club Jove del Picat o contacteu amb el Xavi, per podeu fer també un petit espai perquè pugueu també participar. Recorda una mica també les xarxes socials o com contactar amb tu per si volen fer aquesta tarda mentre estan escoltant l'entrevista i que no es presentin demà de sorpresa, per exemple.
A través poden enviar un missatge privat a través de l'Instagram del Club Jove del Picat, i si no, al telèfon de joventut, al 638-277-326.
Doncs perfecte, hem repassat una mica de tot. Reviseu bé el reglament, aquests que hi aneu, per tal de que després no hi hagi sorpreses, perquè l'any passat van vindre bastant apresos del reglament, o se'ls va haver de recordar força?
Jo crec que la majoria dels que va vindre ja havien vist abans el Mundial de Globos de l'Ibai Llanos, i més o menys les normes són les mateixes. Llavors, la majoria ja van fer un repàs així genèric de les normes bàsiques abans de començar, perquè tothom ho sapigués, però la majoria ja sabien el que venien. Els pares no, eh? Inclús hi havia pares que acompanyaven els seus fills, però no sabien on els portaven.
I no sé, manté algo de globos i els porto aquí?
Sí.
Doncs això passarà demà, dissabte, dia 16, al Parc del Graó, a partir de les 10 del matí. Tots aquells doncs, que hi vulgueu participar, ja ho sabeu, els inscrits i també doncs, aquests últims ressegats doncs, que també us vulgueu apuntar, que ho sapigueu, i si no, doncs, aneu allí de públic i també us ho passareu molt bé a veure com s'està jugant. Moltes gràcies, Xavi.
Moltes gràcies, Sabina, a tu.
Si ens segueixes pel carrer, és una mica estrany, però a les xarxes socials ens encanta. Busca'ns amb arroba aquí a l'oest.
Si t'estimes la teva terra, escolta aquí a l'oest.
Aquí a l'oest. El magazín de tarda de les Terres de Ponent.
Lo fallo tècnic, l'espai de curiositats musicals del nostre tècnic.
Doncs anem a acabar setmana aquí a l'Oest. amb el nostre garrotín i les novetats musicals amb el Jordi Poch. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Teje.
Primer de tot, he de dir que el garrotín l'he fet jo.
Molt bé.
Què vol dir aquest bo?
No, no, res, res. I què, què passa?
Què vol dir aquest bo?
He dit ui.
Què?
Ui.
Algo a dir?
Sí.
Què?
Ui.
Uf. Bueno, no estava molt inspirat, però bueno, crec que en el fons m'ha quedat malament.
Ara, ara ho veurem, ara ho veurem. No, malament, malament, no està.
A veure si és verdad. Epa! Tra, tra.
Traca, tra. Al garrotín.
Al garrotán.
A la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín. Al garrotán. A la vera, vera, vera de San Juan.
¡Vamos, Jordi!
El edao ja s'ha acabat. O sigui, la selectivitat és un examen de dos anys ben endemoniat.
Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan.
No està tan malament, no està tan malament.
A la vera, vera, vera de San Juan.
El programa està ben farcit, si vols globus fes el picat. Per la música està el magnífic i pel cinema el galàcticat.
Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan.
Demà per fi s'acaben, no parlem de les vacances, parlem de les eleccions, quin descans per fi.
Collons!
Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan.
La Clàudia i el Martí ja s'acomiaden d'aquí. Els espera un gran futur, ja sigui aquí o a Honolulu.
Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotín, al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan.
Per si no sabia entès, el final era, era ja sigui aquí o a Honolulu.
Sí, sí, no, se t'ha enganxat, se t'ha enganxat.
A vegades rimar-ho tot diferent, doncs pues, és esta...
Això és veritat, no, no és fàcil, s'ha de dir que no és gens fàcil. I acostumes a clavar-la bastant.
Bueno.
Parlo del garrotín.
Jo t'anava a dir que acostumo no clavar-la massa. No?
Bueno, jo parlo del garrotín, de la resta ja t'apanyarà.
Jo parlo del garrotín també.
Sí, vale, vale.
Bueno, anem a... Anem a les novetats musicals.
Què es porta,
amb què vols començar? Podem començar amb el Abraham, amb el David, amb algú que estic despistat, amb un senyor que es fa llamar Don, amb el Miquel diminutiu, amb Està a casa o el, bueno, el tipus final. Quins vols
El Miquel diminutiu. Més que res perquè crec que és l'únic que no sé.
El Miquel diminutiu és el Miqui Núñez.
Qui, amb quina cançó? Sí, sí, claro. Jo m'he anat més per Miguelito, saps?
Es diu, sí, aquesta cançó es diu de l'estat, és un estat. L'estat que et quedes quan, el, quan jo et faig una conya que no té gràcia, se diu Gelat. La cançó es diu Gelat.
Que ja arriba, t'intento trucar per saber què fas. Un any més he estat esperant el màgic moment de passar-te a buscar. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar, és de postal, l'estiu que torna, l'estiu que torna.
I és que fa justament dos dies que el Miqui Núñez va publicar el videoclip d'aquesta nova cançó Gelat. Què et sembla aquesta cançoneta?
Bé, fresca.
Sí.
Agradat,
fa rato que te l'estaves pensant.
No, la veritat que no. te juro que no. Estava més
fresco,
mirant,
fresco.
Estava mirant una cosa al telèfon i no estava ni pensant. Sí, estava escoltant-la, però sense pensar.
Bé,
però aquestes bromes sempre surten...
Surten sense voler.
Del congelador ràpid.
Surten... Sí, més o menys. Estan, li tenim guardat
a la nevera. un dia un amic, saps què em va fer?
Què et va fer?
Estàvem en unes festes, molt, passant-nos-ho molt bé.
La plec.
No, en un poble, en un lloc. A Sòria, concretament.
Vale.
I vam entrar en un supermercat i vaig passar molta vergonya. Perquè me va dir...
Perquè tot te coneixia. Ei, TG.
No, no. Vaig passar molta vergonya perquè me va dir... Me lo estoy pasando tan bien que necesito hacer una cosa. Digo, ¿qué fas? Obre un congelador y el tío es fot a dins. Y me digo, es que quiero congelar este momento.
¡Val! ¡No!
Sí.
Hostia.
Sí, sí, sí.
No, no sé, conec a dos persones contades que estiguen tan boies com per a fer això.
Sí, sí.
Dos contades, eh?
Pues mira, jo vaig conèixer amb una.
Hòstia.
Sí, sí. I ara que has parlat de gelats, pues
és,
bueno.
És molt bo.
Anem a congelar aquest moment.
Mare de Déu. Aquest senyor crec que l'haurien de fotre a la presó de la bogeria.
Bueno, jo crec que l'haurien de deixar a casa.
Bueno.
Saps per què, no?
Per què?
Perquè la següent cançó, saps quina és?
Quina és?
La de Stay Home.
Vale, jo no he dit la de a posar la següent del carceler de Don Omar.
Ah, vale, vale. Bueno, vale, molt bé, molt bé. Les tenim totes filades avui, eh?
Anem a Stay Home, va. La nova, de les noves cançons del Stay Home, que fa 4 hores han publicat la platja amb els nostres tiets. És que són els nostres tiets.
Detallets?
Exacte. Fuà. La versió, com fan els Stay Home, que la fan gravant amb el mòbil, justament cantant a la platja.
Oh. Yo, ¿cómo estén? Comito con la tieta.
Yo.
Pericoloso.
Yo vine a la plancha, tú. Pero amor, no sé si nambras tú. Dale hola, mojito. Te veo mal venido. Son bonas, hay frotas que pachan tú. Porque en un mes compensan tú.
Com, ara, però el bo és que d'aquesta cançó tenim la versió així amb gravat amb mòbil, estil Stay Home, i tenim la versió gravada bé, diria entre les dues.
I quina diferència?
Ara no m'escolta. Com te la imagines, la ben produïda? Aquí estan los tiets amb los Stay Home i toquen uns bonguitos, el típic, el cubo, del que fa el pum, pum, pum. Un pianet elèctric i dos guitarres. Tenen això d'aquí.
Vale, i la bona?
Anem a escoltar, no ho sé. No, no, no ho sé, ara ho descobrirem. Com te la imagines?
Però semblant.
Semblant. A veure, anem a descobrir-ho. Normalment, t'he de dir que les versions s'acostumen a canviar. Igual em sorprèn i és similar. Jo crec que serà similar, però ja sabé.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu. Perquè només puc pensar amb tu i tu i tu i tu.
Molt semblant, no?
És semblant, la diferència. Aquesta és més actual, però l'altra versió, com que porta els bonguitos, llavors ja queda més salsera. Què tal? Què et sembla aquesta cançó?
M'agrada, la lletra m'ha agradat.
Sí?
Com se deia que estàs dit?
La platja.
La platja, bueno, està guai.
A mi el que m'agrada més és que ha anomenat Plats Bruts.
Diu tardeo amb el mojito.
I amb el Benito.
Després de
teteo. Jo també tinc un amic que es diu Benito.
De teteo amb el Benito.
De teteo.
M'ha agradat.
És bé, és bé.
Sí.
Ni tenim també una altra que aquesta altra doncs ja la van penjar fa un mes amb Figaflaues, que suposo que coneixes, te sonen, que es diu Petons, però han tret la versió amb mòbil també, fa poquet. Fa un dia, justament. Anem a escoltar a veure com era la versió produïda original.
No em deixa dormir, menjar-te la cara fins que mori jo. Ho faré avui, ho faré demà fins que mori jo. Jo no vull fer-te una cançó d'amor, que
jo l'únic que vull és fer-te petons.
Petons, 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 petons.
Fer-te petons.
Petons, 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 petons.
Petons, petons, fer-te petons.
Petons, 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 petons.
Petons, 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 petons. Fer-te petons.
Petons, 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 petons. Això del petons tot el rató.
Ah, sí que...
Tumba la casa. El dia és més dolç.
Estàs a la hora on
estàs com un perrero roixer.
Li quedé. És la típica veu de Niga amb una cançó de reggaeton. Eh que sí?
Sí, sí.
Bueno, anem a escoltar ara la versió que han fet, que ells li diuen un pluguet, que és així amb, com mòbil.
Tu també brillas con la palabra. Ojalá que m'apliquessis algun dia.
És que quina cançó sembla.
Ara mateix no.
Baby, calm down, calm down.
Però aquesta és més fresca, més fresca perquè porta una mica el shaker, les palmiques i queda més, més fresh.
Sí. Però molt bé, eh?
Anem a fer les poquetes cançons que es queden. Anem amb, ràpidament, aquella del carcelero, però bueno. És del Don Omar. Es una salsa.
Regresando a la casa después de jornada le llevaba flores, olvidando el cansancio de tanto trabajo, pensando en amores. Agarró el color en vida color rosa que pendejo fui. Carcelero anoche, descubrí que en mi cama y en mi propia casa se mancha mi nombre. Pues esa poca dama que dice que me ama veía otro hombre, que la visitaba mientras yo no estaba, que pendejo.
Aquest és Omar Montes, dius?
No, 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 Don Omar.
Ah, Don Omar.
Don Omar, el del Danza Kuduro.
És que Omar Montes també ha tret un altre.
Sí, però no l'he posat perquè no l'he vist.
Es diu, sin mis colegas no soy nadie.
Sí, lo sé, però no és...
I és el himne d'un equip de la Kings League.
En sèrio?
Sí, l'han fet d'estreno, de, o sigui, de himne de l'equip del Casillas de 1K.
Ostres.
Sí, ho estic cotillejant ara a Instagram.
No, sí, sí, sí. És que aquesta no l'he volgut posar perquè hi ha moltes cançons, no, hi ha un munt de novetats, moltes, moltes, moltes. Però hi ha algunes que no peguen tant per posar-les amb family friendly.
Ja, ja.
Hi ha algunes que sí. Aquesta m'ha semblat que no venia tant a cuento. Bueno, ara, si no, la busquem i la... Mira, espera, aquí la tenim.
La vida no es como me lo habían contado. Hoy prendo Twitch otra vez porque tengo un día raro. Estos me vienen a ver para tomar unos tragos. No sé por qué he visto story, pero liga todo para acabar lleno de party. Dale, brother, pon agua pani. Los chavales pillan un cabi. Tú tan sexy, bailando twerking. Yo con Ilia viendo la Kings League. Esta noche la copa está al cielo. Aquí no hay miedo, todos somos guerreros. A veces pienso que ya nada es lo mismo que lo bueno pasó.
¿Quién equipo de la Kings League has dicho? ¿Cómo es?
1K.
Sí, o així. Sí. I el Casella sé que hi pinta, que perquè...
És el president.
Ah, tia. Sí. És que jo tot això de la Kings League ho tinc a un altre univers.
Bueno, nosaltres ja vam fer aquí el que teníem que fer, que era el tema de Shakira i Piqué, no?
Sí, suficient, ja està. Fins aquí jo dic suficient. Bueno, anem a les últimetes cançons. Podríem posar més, però de moment deixarem aquestes poquetes. Anem amb una altra versió d'aquestes que es fan molt, únicament versions de cançons antigues. I la Abraham Mateo ha fet la versió de Maniac. Coneixes la versió original, no? La cançó original?
Sí.
Sona, no?
De Michael Sandelo. He's a maniac, he's a maniac.
On the dance floor.
Exacte. Pues ara l'Abraham diu, és bona versió. Vinga, anem a les ja últimes cançons. Anem amb el David Bisbal i la cançó que es porta, no és, el títol és Ai, ai, ai. Simplement.
Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logre acostumbrar. ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire solo al despertar.
Una bachatilla del Bisbal.
Yeah. Esto se ha vuelto eterno sin tus besos. Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso ay, ay, ay. Un beso como los que tú me das no hay. Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo deseando ay, ay. No sé cómo vivir con ese ay, 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 ay. Bailar esta bachata como ay, ya ay, no ay, hay ay, ay. Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú.
Bueno, anem amb l'última cançó ja que no es queda temps. Aquesta cançó es diu Sexo en la playa i és del Alice i la Maya, que ja van col·laborar junts. Així que acabem amb this song.
Vale. Com has dit que es diuen, Jordi?
Què?
Com has dit que es diuen?
Alice i Amaya. La Amaya Montero i l'Alice, productor del Tetangana.
Ah, vale. Bueno, pues ara que comença el temps de platja, està bé acabar amb aquesta cançó.
No està mal.
No està mal.
No està mal.
No està mal, igual que l'Aquí a l'Oest. Així que acabem aquesta cançó per acabar setmana d'Aquí a l'Oest. Westers, dilluns, més Aquí a l'Oest. Adeu. Por mi espalda.
Arribar. No et preocupis, de dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, aquí, a l'Oest.